Catalunya Informació.
És la una. El Tribunal Suprem declara no amnistiable el delicte de malversació que s'atribueix a alguns dels líders de l'1 d'octubre, entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. És per això que manté les ordres de detenció espanyoles contra Puigdemont i la resta de polítics que són a l'estranger, i no aixeca les inhabilitacions de Junqueras, Romeva, Turull i Dolors Bassa. Esquerra Republicana obre un procediment intern per arribar fins al final del cas dels cartells durant la precampanya de les municipals en contra dels germans Ernest i Pasqual Maragall per la malaltia que pateix l'expresident. El partit anuncia que es depuraran les responsabilitats que calgui. Canvi a l'alcaldia de Puigverd de Lleida, al Segrià. Una moció de censura fa fora Josep Solsona, alcalde de Junts. El polític va ser expulsat del grup fa un mes arran de la seva detenció per denúncies de violència de gènere i agressió sexual a una menor. L'estratègia de la segona volta electoral a França determinarà si l'extrema dreta pot aconseguir la majoria absoluta del Parlament. La victòria del partit de Le Pen, amb un 33% de suports, el deixa a les portes del poder. L'esquerra del Front Popular i el macronisme es coordinen per concentrar diumenge el vot contra el reagrupament nacional, tot i alguna veu dissident. Els Mossos detenen a l'Hospitalet de l'Infant el conductor d'un autocar escolar que va donar positiu en drogues mentre traslladava un grup d'alumnes i professors de tornada d'un viatge de final de curs. Durant el trajecte, l'home hauria comès diverses infraccions, com conduir mentre mirava vídeos al mòbil. El 112 ha rebut una cinquantena de trucades per episodis relacionats amb les precipitacions, la majoria provenents de la Noguera. El pla Inuncat es manté activat i s'espera que la pluja es mantingui ben bé fins a les 8 del vespre i es desplaci cap a l'extrem nord-est del país. I la Catalunya Central, Protecció Civil, demana precaució en la mobilitat i no acostar-se a rius ni rieres. La Comissió Europea acusa Meta de violar la legislació europea perquè obliga l'usuari a triar entre pagar o acceptar que s'utilitzin les seves dades personals a les diferents aplicacions com Facebook o Instagram. La multinacional nord-americana s'enfronta a una sanció del 10% de la facturació global. Nou rècord dels preus dels lloguers, 1.193 euros mensuals de mitjana a Barcelona i 869 a Catalunya. Són dades de la Generalitat del primer trimestre de l'any que no recullen encara els possibles efectes de la limitació de preus en vigor des de mitjans de març.
Catalunya Informació.
Esports.
Avui es juguen dues eliminatòries més de vuitens de l'Eurocopa, França-Bèlgica i Portugal-Eslovènia. Mentrestant, ja hi ha dos aparellaments de quarts de final definits. Són l'Alemanya-Espanya, que jugarà divendres, i l'Anglaterra-Suïssa dissabte. L'Espanyol ha emès un comunicat on anuncia que ha iniciat accions legals contra l'empresa nord-americana Stagefront per impagament i incompliment de contracte, i a la vegada finalitza l'acord que tenia pel naming right de l'estadi. En marxa la tercera etapa del Tour de França, encara per territori italià i amb Pogacar com a líder. Mentrestant, a Londres comença una nova edició de Wimbledon. Paula Badosa debuta aquesta tarda davant la txeca Muchova.
I el temps: marxen de ponent i al sud les precipitacions i s'intensifiquen al nord-est, sobretot a l'interior, localment fortes i amb tempesta. La temperatura clarament baixa per l'època. La 1 i 4 minuts. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munner.
Marxem cap a Madrid. Tenim notícia d'última hora. El Tribunal Suprem ha declarat no amnistiable el delicte de malversació que s'atribueix a alguns dels líders de l'1 d'octubre, entre ells Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. És per això que manté les ordres de detenció contra Puigdemont i la resta de polítics que són a l'estranger i no aixeca la inhabilitació de Junqueras. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, els magistrats del Tribunal Suprem no veuen que es pugui perdonar el delicte de malversació del procés. Aquesta és la decisió que han pres i que significa que l'alt tribunal manté les ordres nacionals de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, i no retira la inhabilitació fins als anys 2030 i 2031 a Junquera, Romeva, Turull i Bassa. Deixa sense efecte també l'ordre de detenció contra Marta Rovira, perquè era per desobediència i no malversació. I en tot cas, la sala ha acordat deixar un termini de 10 dies per poder plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat respecte al delicte de desobediència.
Gràcies, Àngels, i bon dia.
Adéu, bon dia.
A tot això, aquí a Catalunya, Esquerra Republicana que obre un procediment intern per arribar fins al final del cas dels cartells en contra dels germans Ernest i Pasqual Maragall, que arran de la malaltia que pateix l'expresident i que van sortir de les files del partit, segons que ha pogut saber el diari Ara. La portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, ha deixat clar que s'ha vulnerat el codi ètic de la formació i que es depuraran les responsabilitats que calgui.
Que no en tingui cap dubte ningú, anirem fins al final respecte a aquest expedient intern per veure doncs, que aquesta pràctica que ha vulnerat el codi ètic i que aquesta pràctica que no només vulnera el codi ètic a nivell intern, sinó que és totalment contrària als valors republicans que defensem, aquells valors pels quals ens aixequem cada dia per fer política, doncs òbviament arribarem fins al final respecte d'aquesta qüestió.
Recordem que durant la precampanya de les eleccions municipals, a les quals Ernest Maragall va presentar de cap de llista pels republicans, tres joves d'Igualada van penjar diversos cartells amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Va ser un militant de la noia qui es va posar en contacte amb ells per encarregar-los l'operació i, segons l'Ara, després d'haver-ho fet, qui els va encarregar va cobrar almenys dues factures que arriben als 3.000 euros. El mateix mitjà assegura també que el viceconseller del govern en funcions, Sergi Sabrià, i el màxim responsable de comunicació del partit en aquell moment, Marc Colomer, van saber al cap de poc que la iniciativa venia de dins, però tots dos neguen que hi tinguessin res a veure. Hi ha hagut canvi a l'alcaldia de Puigverd de Lleida, el Segrià, després de la moció de censura que ha fet fora Josep Solsona, que n'ha estat alcalde de Junts fins que el seu grup el va expulsar el mes passat. La crisi es va desencadenar després de la detenció de Solsona al març, arran de denúncies per violència de gènere i agressió sexual a una menor. Puigverd de Lleida, ara Estela Busoms.
La portaveu de Junts, Úrsula Barrufet, ja és...
Hem perdut la connexió amb Lleida, amb l'Estela Busoms. Intentem recuperar aquesta connexió, com dèiem, pendents de l'explicació sobre aquest canvi a l'alcaldia de Puigverd de Lleida, Estela.
La portaveu de Junts, Úrsula Barrufet, ja és la nova alcaldessa de Puigverd de Lleida gràcies a una moció de censura que ha prosperat amb els vots de tres regidors juntaires, tres d'Esquerra i un del PSC. Culmina així un col·laborat municipal que va començar amb la detenció del fins ara alcalde el 8 de març. El delicte per maltractament en l'àmbit de la llar va quedar arxivat provisionalment, però encara se l'investiga per agressió sexual a una menor. Va quedar en llibertat després de comparèixer davant del jutge que no li va imposar mesures cautelars. Sentim Josep Solsona en el discurs de comiat i la nova alcaldessa.
Estic convençut que hi haurà una època on la política unirà el nostre poble. Ara s'han barrejat massa temes personals que han donat lloc a aquesta situació.
Ha estat molt dur, molt pesat, no us penseu que ha estat fàcil, que no ha estat res contra ell personal, això ja ho sap, perquè em coneix. Això ha estat una cosa doncs, que ha tingut de ser.
La portaveu d'Esquerra, Sandra Barberà, a qui l'ara exalcalde va fer fora en una altra moció de censura l'agost del 2022, ha afegit aquesta reflexió.
Però el poble el que no vol és tenir un alcalde que té greus assumptes pendents amb la justícia. És per això que se li va demanar una retirada a temps a la seva resolució. Així doncs, no vagi més per aquest camí i accepti la realitat.
Al mes de juny, els regidors de Junts ja van fer fora el fins ara alcalde del seu grup municipal, un tràmit necessari per impulsar una moció de censura i no incórrer en la normativa estatal contra el transfuguisme. A Puigverd de Lleida encara no han pogut aprovar els pressupostos per aquest any després de 7 intents fallits per falta de quòrum.
Catalunya Informació.
Més qüestions, ara ens ocupem de la crònica internacional, marxem cap a França perquè el partit Reagrupament Nacional està a un pas d'entrar al Palau de Matignon, a la residència del primer ministre, un fet inèdit a la història de la Cinquena República. La victòria folgada a les eleccions legislatives anticipades podria ser més àmplia si diumenge aconsegueix la majoria absoluta al Parlament. De moment ja disposa de 39 diputats i un aliat. Mai com ara el país havia tingut tantes triangulars, és a dir, tres candidats que passen a la segona volta, i la clau serà veure quants desisteixen per concentrar el vot anti-extrem a dreta. L'esquerra del Front Popular i els partidaris del president Macron, segon i tercer les eleccions, estan donant la consigna d'afavorir el més ben posicionat en cada circumscripció per plantar cara a Le Pen. Una estratègia que no té el vistiplau d'alguns dirigents com el del ministre d'Economia, Bruno Le Maire.
Faig una crida igualment als nostres electors a votar per un candidat del camp socialdemòcrata, és a dir, un representant del Partit Socialista, del Partit Comunista o dels Verds. Lluito contra el Reagrupament Nacional. Jo no voto per la França Insumisa perquè la França Insumisa té posicions que són contra la nació francesa.
El Front Popular accepta fer un debat amb Jordan Bardella, l'aspirant extremista a ser primer ministre, però no hi prendrà part el seu líder, Jean-Luc Mélenchon. I Brussel·les acusa Meta de violar la nova llei europea amb el sistema que obliga l'usuari a triar entre pagar o acceptar que s'utilitzin les seves dades personals a les diferents aplicacions com Facebook i Instagram. La Comissió Europea tancarà la investigació com a molt tard al mes de març quan podrien posar multes. Anem cap a Brussel·les ara, Jordi Baró.
Nou pas de Brussel·les en la croada contra els gegants tecnològics nord-americans perquè compleixin amb la llei de mercats digitals. Ara la Comissió Europea té en el punt de mira a Meta, que creu que està violant la nova normativa europea amb el seu model Paga o Consenteix, que funciona des de finals de l'any passat. Meta ofereix als usuaris de Facebook i Instagram o bé pagar una subscripció mensual per una versió sense publicitat o bé accés lliure a canvi d'acceptar que les seves dades es combinin a les diferents aplicacions i rebre anuncis personalitzats. La conclusió preliminar de Brussel·les és que el model és il·legal d'acord amb la llei europea i que Meta hauria d'oferir una opció intermitja. Ara la multinacional nord-americana tindrà l'opció de defensar-se. Si es confirma l'acusació com a molt tard, al març Meta podria fer front a una multa de fins al 10% de la facturació global. La setmana passada la Comissió Europea va fer un pas similar contra Apple, en aquest cas per violacions relacionades amb la seva botiga digital.
Tornem cap a Catalunya, som a 3 minuts i mig d'un quart de dues. Atenció a aquesta notícia, han detingut a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, el xofer d'un autocar que conduïa sota els efectes de les drogues mentre traslladava un grup d'alumnes i professors que feien un viatge de final de curs. Durant el trajecte, l'home, a més, hauria comès altres infraccions greus. Tarragona, Clara Echevarria.
Els fets van passar divendres durant la tornada d'un viatge de final de curs a França, en el qual anaven un grup de 42 alumnes i 6 professors. Els docents van alertar els Mossos d'Esquadra que el conductor de l'autocar estava cometent diverses infraccions. Els professors van demanar al conductor que s'aturés a l'àrea de descans de l'Hospitalet de l'Infant amb l'excusa que necessitaven el bany. Els Mossos van acudir en aquest punt de la xarxa viària i allà van escorcollar el conductor i li van localitzar una capsa amb restes d'una pols blanca. Després de fer-li les proves de detecció de drogues, va donar positiu per cocaïna. També es van recollir proves que l'home havia conduït mirant vídeos al mòbil i també va omplir papers de l'empresa mentre circulava. L'home de 52 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de les drogues. D'altra banda, el grup d'alumnes i professors va poder continuar el viatge fins al seu destí final, València, amb un altre conductor.
I el 112 ja ha rebut una cinquantena de trucades per episodis relacionats amb les precipitacions, la majoria provinents de la Noguera. Cap de les incidències ha estat greu i la majoria han estat per caigudes de branques o baixos inundats. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i s'espera que la pluja es mantingui ben bé fins a les 8 del vespre i que després es vagi desplaçant cap a l'extrem nord-est del país i la Catalunya central. La cap d'equip del Centre de Coordinació d'Emergències, Rosa Mata, demana precaució a la ciutadania. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
El més important seria molta precaució en el trànsit i no apropar-se doncs, a les lleres de rius, torrents, rieres doncs, que poden tenir crescudes sobtades. De fet, també tenim avisos tant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com de l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, que aquestes pluges localment molt intenses poden ocasionar aquestes crescudes sobtades que a vegades doncs, ens han donat accidents.
Les precipitacions també han afectat la circulació. Hi ha hagut un accident a Prats de Rei, a l'Anoia, on un autocar ha sortit de la via i ha topat contra un arbre. Alguns passatgers han quedat ferits lleus. També es va restablint la circulació de trens, tot i que encara hi ha afectacions. I pel que fa a les platges, hi ha bandera vermella per tempesta elèctrica en alguns punts de la Ràpita, Alcanar, Segur de Calafell, Torredembarra i Creixell. I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi en una empresa de fabricació de maquinària industrial a Martorell, al Baix Llobregat. Segons l'Ajuntament, el foc afecta una nau de l'empresa R3M Reciclatge, situada a l'Avinguda Joaquim de Barnola i Bassols, al polígon industrial La Torre. A l'interior hi cremen plàstics. Les flames, que han originat una gran columna de fum negre, han fet caure el sostre de la nau, segons que han explicat els bombers. A les feines d'extinció treballen 12 vehicles dels bombers de la Generalitat. S'han evacuat les naus del costat com a mesura de prevenció. Protecció Civil ha activat amb prealerta el Procicat.
Catalunya Informació.
Encara tenim temps de dir-vos que s'ha produït un nou rècord dels preus del lloguer a Barcelona i al conjunt de Catalunya en el primer trimestre de l'any. Segons les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el lloguer un pis a Barcelona a principis d'any costava 1.193 euros al mes de mitjana, 15 més que el trimestre anterior i 106 més que fa un any. Els lloguers s'encareixen a 7 dels 10 districtes de la ciutat. Els lloguers pugen a totes les demarcacions de Catalunya. El municipi més car continua sent Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, 1.788 euros. I l'oli d'oliva el trobem avui una mica més econòmic als establiments, perquè té un IVA del 0% en lloc del 5 que s'aplicava fins ara. L'ampolla de litre val uns 50 cèntims menys i el Verge Extra de marca blanca el podem trobar al voltant dels 9 euros amb 20 cèntims. L'IVA es mantindrà així fins al 30 de setembre, quan pujarà el 2%, igual que la resta de productes considerats de primera necessitat. També aquest juliol baixa l'IVA de la factura de la llum. El que es consumeixi des d'avui tindrà un IVA del 10% en lloc del 21% que s'ha aplicat els últims 4 mesos. El motiu és que durant el mes de juny el preu de l'electricitat al mercat majorista ha superat els 45 euros al megawatt hora, que és el llindar per aplicar un impost més alt o més baix el mes següent. Doncs hem arribat amb aquesta informació al punt d'un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari. Per saber la situació del trànsit a la xarxa viària, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. El punt amb més retencions està provocat per obres. La ronda de dalt amb cua des del Nus de Trinitat i fins a Vall d'Hebron en direcció Llobregat i en sentit Trinitat des de Pedralbes i fins a Vallcarca. I això passa perquè hi ha tallat el carril de l'esquerra en tots dos sentits entre Vallcarca i la Vall d'Hebron per les obres de cobertura de la ronda de dalt. Cua també a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs fins a Barceloneta, direcció Llobregat. També des de Zona Franca fins a Passeig de la Zona Franca en direcció al Nus de Trinitat, on hi ha un vehicle avariat. Més endavant, també des de l'enllaç amb Gran Via fins a sortida del Bon Pastor, també amb lentitud i aturades. Cua també a l'autopista AP7 d'uns 6 quilòmetres entre Amposta i Masdenverge en sentit sud a causa d'un accident que talla un carril. Ara també hi ha una nova col·lisió a la comarcal 241C a l'altura de Sant Martí de Tous en direcció oest, en direcció a Santa Coloma de Queralt. S'hi està fent pas alternatiu. Això provoca retencions en totes dues direccions. Pel que fa a altres complicacions, hi ha tallada la sortida de l'autopista AP7 cap a la C14 a l'altura de Vilaseca. Això provoca una petita retenció en totes dues direccions i també complicacions a la mateixa C14 on no es pot accedir des de l'autopista AP7. D'altra banda, treballen per retirar els danys a la calçada que ha provocat un accident a la C32 nord a l'autopista del Maresme a l'altura d'Argentona. En sentit sud, en direcció Barcelona, encara hi ha un carril tallat a la circulació i retencions que ja són força puntuals i que ja pràcticament no afecten la C60. Només hi ha una petita retenció d'aproximadament mig quilòmetre al tram final d'accés a la C32. Cua també se n'està fent ara a la carretera Nacional 2 a l'altura de Pineda de Mar en totes dues direccions. I augmenta ara també la cua a la Ronda Litoral i també per darrere a l'autovia A2 Cinturó del Litoral. Hi ha retencions des de Cornellà fins a l'Hospitalet en direcció al Nus de la Trinitat, en direcció d'entrada a Barcelona. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona que tot just hauria acabat de passar. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de l'R16 de Renfe circulen amb servei alternatiu per carretera entre Tarragona i Amposta per la pluja intensa a les Terres de l'Ebre. Els trens de mitjana i de llarga distància tenen retards perquè han d'alentir la marxa quan travessen aquesta zona. I a més, les línies R4 i R12 de Rodalies circulen per via única a l'altura de Castellbell i el Vilar al Bages. Recordem que un tren ha atropellat una persona en un punt de pas no autoritzat. Més informació al punt de les dues.
La previsió del temps a aquesta hora és del Francesc Mauri.
Continuen les precipitacions, però molt més restringides alguns sectors de la línia de la costa i alguna àrea prelitoral. Els núvols ocupen a aquesta hora del migdia gran part de Catalunya i d'ahir fins les 12 de la nit destaquen els aiguats d'alguns punts de Ponent i les terres de l'Ebre i també del terç oest en general. La Quar, però, el Berguedà, 41 litres, Vallfogona de Balaguer, 39, 34, el Guaire, Valdomar, Tesa de Segre, 31, Alfarràs, 29, Margalef, també 29, valors inferiors en d'altres observatoris, i des de les 12 de la nit i fins les 12 d'aquest migdia, 64 litres a l'Aldea, 37 al Canà, Illa de Buda, 36, 35 a Ulldecona, el Perelló, 34, 35 a Mas de Barberans, Sant Pau de Segúries, 27. La previsió encapçalada encara pels ruixats i nuclis tempestuosos fregant la línia de costa. Es debiliten clarament ja les Terres de l'Ebre, Costa Daurada, i en canvi encara tenen una mica de corda amb localment forta intensitat a la costa barcelonina. mentre que la Costa Brava hi arribarà durant aquesta tarda, i atenció a la tarda perquè serà el nord-est, àrea aproximadament al voltant del Pirineu Oriental, Massís del Montseny, Guilleries, Collsacabra, tota aquesta zona interior del nord-est, amb ruixats i tempestes localment forts. Avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A mesura que avanci la tarda, moltes més clarianes a ponent, al sud, i els propers dies el temps que anirà guanyant estabilitat. Per descomptat, la temperatura força baixa aquest dilluns 1 de juliol.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Més qüestions a la sintonia de Catalunya Informació. Es parlem del director dels Mossos, Pere Ferrer, que ha negat que els Mossos atorguin impunitat als qui van causar les destrosses als habitatges de Girona i Figueres derivades del doble crim de la nit de Sant Joan. Malgrat que els agents no van fer res per impedir-ho, Ferrer ha dit al matí de Catalunya Ràdio que s'està acabant d'identificar els implicats i que s'hi actuarà penalment en contra. Girona, Fèlix Martín.
El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, rebutja les crítiques per l'inacció policial a Figueres, quan un grup de 300 persones amb ganes de revenja van destrossar tres habitatges del barri de Sant Joan, on viuen familiars del presumpte autor del doble crim. Ho ha justificat avui en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Les directrius aquest dissabte eren d'intervenir i el comandament operatiu van arribar a veure que hi havia no 100 persones, sinó pràcticament 300. Va preferir quedar en una posició per poder procedir a fer identificacions i, en tot cas, passar comptes a partir d'aquestes identificacions i de les diligències i de la investigació que es pugui.
Deixa clar que hi haurà conseqüències i nega impunitat.
Una cosa és que en aquell moment la decisió operativa sigui la de no intervenir i altra cosa és que hi hagi impunitat. I a Catalunya qui la fa la paga. I en aquest cas, si s'han produït destrosses, hi ha diligències obertes i s'està fent una investigació i hi ha persones identificades i, per tant, respondran davant de la justícia dels actes que facin.
Al barri de la Font de la Pólvora de Girona hi continua un ampli dispositiu dels Mossos i també s'ha reforçat la vigilància al de Sant Joan de Figueres. Mentrestant, els dos ferits de bala la nit de Sant Joan continuen ingressats i van millorant, segons han confirmat des de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
I mentrestant, aquest migdia, en diverses localitats espanyoles, s'ha fet un minut de silenci per les 6 víctimes mortals de violència masclista d'aquest cap de setmana. A Barcelona, l'alcalde i diversos membres de la Corporació Municipal han sortit a la plaça de Sant Jaume. Molt sentit ha estat a la localitat de les Pedronyeres, a Conca, on a més avui, demà i demà passat, l'Ajuntament ha decretat dol oficial per l'assassinat d'una dona i els seus dos fills petits, suposadament a mans de la seva parella, que està pendent de comparèixer davant del jutge. El govern espanyol ha carregat contra els arguments de l'extrema dreta arran d'aquests 6 casos de violència masclista. En paraules tant del president de l'executiu com de la ministra d'Igualtat, s'ha criticat que hi hagi polítics que neguin la violència masclista i esperonin determinades actituds. Pedro Sánchez ho expressava en declaracions a la cadena SER.
Aquí estamos viendo cómo el Partido Popular pacta con un partido, como es el del señor Abascal, que nada más y nada menos está poniendo en cuestión la violencia machista, después de lo que hemos visto este fin de semana, que llevan sus listas a personas condenadas por violencia machista. Son pasos hacia atrás, es un túnel del tiempo en el que la sociedad española debe ser consciente de los riesgos, de los peligros que entraña.
Demà el Ministeri d'Igualtat ha convocat un comitè de crisi per analitzar les circumstàncies d'aquests 6 crims, ja que l'homicida de Conca, que va matar la dona i els dos fills menors, tenia un ordre d'allunyament i la seva parella estava en un programa de protecció.
Catalunya Informació.
Més qüestions. Ha mort als 88 anys Ismaïl Cadaré, l'escriptor més important de la literatura albanesa. Intel·lectual compromès, Cadaré va teixir una obra monumental que va explorar els mites i la història del seu país, a través de la qual va disseccionar i criticar els mecanismes del totalitarisme. La va escriure durant el règim dictatorial comunista d'Enver Hoxha, que va governar 40 anys a Albània. És l'autor d'una àmplia obra traduïda a més de 40 llengües, i entre els nombrosos premis que va rebre hi ha el Man Booker International Prize i el Príncep d'Astúries de les Lletres 2009. Des que l'any 63 va publicar El general de l'exèrcit mort, es va convertir en el novel·lista albanès més conegut internacionalment.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Arriben els esports, el del Serra, bon dia.
Bon dia, avui s'han de saber dues seleccions més classificades pels quarts de final de l'Eurocopa de futbol. Sortiran dels partits França-Bèlgica, que jugarà a partir de les 6, i d'un altre costat del Portugal-Eslovènia, que jugarà a les 9. D'aquest partit i de la selecció eslovena en concret, en parla el tècnic català de Portugal, Robert Martínez.
El que Eslovènia està aconseguint en aquesta Eurocopa és destacat. Estan fent història i això sempre és bo per al futbol. Així que serà un partit important perquè no hi ha marxa enrere. Hem de guanyar tant sí com no.
És mata-mata. We need to win.
Mentrestant, ahir ja van quedar definides les dues primeres eliminatòries dels quarts de final. Una és la que disputaran divendres la selecció anfitriona Alemanya i la selecció espanyola, que hi va eliminar de forma clara Geòrgia per 4-1. D'Alemanya, precisament, en parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Alemanya és una grandíssima selecció, con buenas individualidades, muy buenas, a nivel del mejor de jugadores del mundo, y como equipo funcionan también muy organizadamente, muy ordenadamente, disciplinados, que vamos a hablar de la maquinaria alemana, futbolística, ¿no?
I l'altra eliminatòria de quarts és la que enfrontarà Anglaterra i Suïssa dissabte. Els anglesos es van desfer ahir d'Eslovàquia per 2-1, però això sí, després d'una pròrroga.
Catalunya Informació.
Mentrestant, a la Copa Amèrica, l'Equador ha empatat a 0 contra Mèxic aquesta matinada passada i s'ha classificat pels quarts de final com a segona de grup. Els equatorians es trobaran ara a quarts l'Argentina i d'aquest enfrontament ja n'ha parlat el seleccionador de l'Equador, que és el català Félix Sánchez.
Hemos jugado dos veces, no hemos podido batirlo, como muchos de los equipos que han jugado están invictos, bueno, porque es en la dinámica que vienen, son los vigentes campeones, y bueno, pues tenemos yo lo veo como una oportunidad para intentar hacer un buen partido y ponerlos en serios problemas si podemos, sabemos que es difícil.
Venezuela, que ja estava classificada com a primera de grup, ha guanyat també aquesta matinada 3-0 Jamaica i ara s'haurà d'enfrontar al Canadà.
Catalunya Informació.
L'Espanyol ha emès un comunicat on anuncia que ha pres accions legals contra l'empresa Stagefront per impagament i incompliment de contracte i a la vegada finalitza l'acord que tenia amb aquesta empresa nord-americana pel naming right de l'estadi. L'Espanyol va firmar al març de l'any passat un contracte de 5 anys amb Stagefront que ara decideix trencar per incompliment d'aquest. En bàsquet, per una banda, el Barça presenta ara a quarts de dues Joan Peñarroya com a nou tècnic blaugrana. D'altra banda, el bàsquet Girona ha fet oficial una nova incorporació. Es tracta de l'escorta nord-americà Naiki Sivande, que ve de la Lliga Turca. En dona més detalls el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
Evidentemente con capacidad para anotar tanto en pintura como de tres, pero también capacidad de ayudar al rebote, capacidad de aportarnos mucha defensa debido a su físico en esa línea exterior.
I per una altra banda, el Joventut ha fet oficial la rescisió de l'any de contracte que tenia l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, que per tant no continuarà la penya la pròxima temporada.
Catalunya Informació.
Tadej Pogacar ha sortit aquest matí com a líder a la tercera etapa del Tour de França, que encara continua per territori italià. L'eslové és el nou líder de la prova, tot i que amb el mateix temps que Benepul, Vingegaard i Carapaz. L'eslové destaca el gran ambient de ciclisme que es va viure ahir a l'etapa en final a Bologna i que va guanyar el francès Kevin Bakelen.
Ha estat una bogeria increïble, de veritat. A tot el circuit de Bologna, quin ambient. La pujada final ha estat increïble. Ara veurem què passa amb el mallot groc. L'objectiu és mantenir-lo. Anirem dia a dia. Aquest és el pla.
Des de quarts de 12 s'està disputant la tercera etapa entre Piacenza i Turí amb quatre ports de quarta categoria. És l'última etapa que es disputarà per Itàlia i la més llarga d'aquesta edició del Tour, amb 230 quilòmetres de recorregut. I avui ha començat a Londres una nova edició del torneig a Wimbledon. L'empordanesa Paula Badosa debuta aquesta tarda, s'enfrontarà en primera ronda a la txeca Caterina Mukova. A la categoria masculina avui també debuta, entre d'altres, el cap de sèrie número 1, l'italià Jannik Sinner, que s'enfrontarà a l'alemany Hafmann, mentre que també s'estrenarà Carlos Alcaraz, que es trobarà amb l'estonià Lahal, o el rus Daniil Medvedev, que jugarà davant el nord-americà Kovacevic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Sergi Aragonès, de 27 anys, arriba procedent del Reus, firma per dues temporades, i en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge del brasiler Leandrinho, que firma també per dos anys i arriba de l'Antequera.
Són ara mateix 2:15. Notícia destacada aquesta hora, el Tribunal Suprem rebutja amnistia als líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. Manté, doncs, les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig, i no aixeca la inhabilitació de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa. Esquerra Republicana obre un procediment intern pel cas dels cartells durant la precampanya de les municipals en contra dels germans Ernest i Pasqual Maragall per l'Alzheimer que pateix l'expresident. El partit anuncia que es depuraran les responsabilitats que calgui. I els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de l'Infant el conductor d'un autocar escolar que va donar positiu en drogues mentre traslladava un grup d'alumnes i professors de tornada d'un viatge de final de curs. Durant el trajecte conduïa mentre mirava vídeos al mòbil. A partir d'ara fins al punt de les dues us parlarem, entre d'altres coses, de Facua Consumidors en Acció, que denuncia que la llei que prohibeix les trucades comercials no desitjades no ha tingut cap efecte un any després d'entrar en vigor. El 98% dels consumidors n'han seguit rebent i, com a mínim, una no desitjada l'últim mes. Parlarem també del 90% del consum elèctric de la demarcació de Barcelona perquè es podria cobrir amb instal·lacions fotovoltaiques situades en terrenys on l'impacte en el medi seria baix. És el càlcul que ha fet la Diputació que ja es pot consultar amb un visor online. I també de 3CAT, que ha superat el mes de juny els 21 milions de reproduccions a la plataforma i continua al capdavant dels rànquings. Més de 4 milions de dispositius únics han visitat l'entorn web, 900.000 més que el mes de maig. Pel que fa als esports, Saudel Serra, bon dia.
Bon dia, avui es juguen dues eliminatòries més dels vuitens de final, França-Bèlgica i Portugal-Eslovènia. Mentrestant, ja hi ha dos aparellaments de quarts de final definits, són l'Alemanya-Espanya, que jugarà divendres, i l'Anglaterra-Suïssa dissabte.
Marcen ja de Ponent i del sud del país les precipitacions i s'han d'anar intensificant al nord-est de Catalunya, sobretot a l'interior, localment fortes i amb tempesta. La temperatura clarament baixa per l'època en què ens trobem. Com us dèiem, el Tribunal Suprem ha declarat no amnistiable el delicte de malversació que s'atribueix a alguns dels líders de l'1 d'octubre, entre els quals Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. És per això que manté les ordres de detenció contra Puigdemont i la resta de polítics que són a l'estranger i no aixeca la inhabilitació de Junqueras. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Després de setmanes de silenci, el Tribunal Suprem ha parlat i ho ha fet per confirmar que no es pot perdonar, per tant, no és amnistiable el delicte de malversació en la causa del procés. Per tant, el Tribunal manté les ordres nacionals de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i no retira la inhabilitació fins als anys 2030 i 2031 per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. A l'escrit, els magistrats argumenten que no es pot amnistiar la malversació perquè diuen que hi ha algun ànim de lucre i ha afectat els interessos financers de la Unió Europea. Aquests dos supòsits excepcionals es poden atribuir de ple a l'expresident català i els exconsellers de Salut i Cultura, respectivament. Segons Llarena, els tres encausats tenen a la seva disposició els fons públics confiats al govern de la Generalitat i que van utilitzar per fer front als costos del referèndum. Apuntar al vot particular discrepant de la magistrada Anna Ferrer.
Gràcies, Àngels. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I el jutge de l'Audiència de Barcelona, Joaquín Aguirre, es vanta d'haver aturat el mes de gener la llei d'amnistia al Congrés l'endemà que Junts la tombés perquè considerava que calia introduir-hi millores. Aquest és el contingut d'uns àudios difosos pel mitjà, aquest que sentireu ara, pel mitjà digital Canal Red, on el magistrat instructor de l'anomenat cas Volhoff reconeix que la trama russa del procés pretenia torpedinar l'amnistia. El so d'aquesta conversa d'Aguirre amb uns funcionaris no és prou nítid, però sí que s'entén com admet que la reobertura de Volhoff, on podia imputar per traïció Carles Puigdemont, Gonzalo Boye i Josep Lluís Alay, entre d'altres, també serviria per liquidar el govern del PSOE.
Hola, bon dia.
Me ha dicho que ayer se tumbó.
que hace tu por mí.
Claro, es que no será una tumba, sino será. Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo.
A través de la xarxa social X, Carles Puigdemont i Jordi Turull han acusat el jutge de prevaricació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, ha estat ben gràfic per demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prengui mesures contra Aguirre.
Esta es una manzana podrida y las manzanas podridas lo primero que hay que hacer es sacarlas del cajón.
I des dels comuns, el portaveu Joan Mena ha dit que està en dubte la neutralitat de la justícia espanyola.
El principal perjudicat de les actuacions del jutge Aguirre és la pròpia justícia espanyola, la credibilitat de la justícia i la neutralitat que ha de ser necessària per part de la justícia, no? Per tant, davant d'aquesta situació, evidentment creiem que la cúpula judicial ha de prendre les determinacions que consideri per intentar doncs, que no hi hagi cap jutge que intenti fer política.
Un apunt més de l'actualitat política. Esquerra Republicana ha obert un procediment intern per arribar fins al final del cas dels cartells en contra dels germans Ernest i Pasqual Maragall arran de la malaltia que pateix l'expresident i que van aparèixer o que van sorgir de les files del partit, segons que ha pogut saber el diari Ara. La portaveu republicana, Raquel Sanz, ha deixat clar que s'ha vulnerat el codi ètic de la formació i que es depuraran les responsabilitats que calguin.
Que no en tingui cap dubte ningú, anirem fins al final respecte a aquest expedient intern per veure doncs, que aquesta pràctica que ha vulnerat el codi ètic i que aquesta pràctica que no només vulnera el codi ètic a nivell intern, sinó que és totalment contrari als valors republicans que defensem, aquells valors pels quals ens aixequem cada dia per fer política, doncs òbviament arribarem fins al final respecte d'aquesta qüestió.
Durant la precampanya de les eleccions municipals, a les quals Ernest Maragall es va presentar de cap de llista pels republicans, tres joves d'Igualada van penjar diversos cartells amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Va ser un militant de la noia qui s'hi va posar en contacte per encarregar-los la feina i, segons l'Ara, després d'haver-ho fet, va cobrar almenys dues factures que arriben als 3.000 euros. El mateix diari Ara assegura també que el viceconseller del govern en funcions, Sergi Sabrià, i el màxim responsable de comunicació del partit en aquell moment, Marc Colomer, van saber al cap de poc que la iniciativa venia de dins, però tots dos neguen que hi tinguessin res a veure. Dos quarts i mitja de dues, detingut a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, el xofer d'un autocar que conduïa sota els efectes de les drogues mentre traslladava un grup d'alumnes i professors que feien un viatge de final de curs. Durant el trajecte, l'home hauria comès altres infeccions també molt greus. Tarragona, Clara Echevarria.
Els fets van passar divendres durant la tornada d'un viatge de final de curs a França, en el qual anaven un grup de 42 alumnes i 6 professors. Els docents van alertar els Mossos d'Esquadra que el conductor de l'autocar estava cometent diverses infraccions. Els professors van demanar al conductor que s'aturés a l'àrea de descans de l'Hospitalet de l'Infant amb l'excusa que necessitaven el bany. Els Mossos van acudir en aquest punt de la xarxa viària i allà van escorcollar el conductor i li van localitzar una capsa amb restes d'una pols blanca. Després de fer-li les proves de detecció de drogues, va donar positiu per cocaïna. També es van recollir proves que l'home havia conduït mirant vídeos al mòbil i també va omplir papers de l'empresa mentre circulava. L'home de 52 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conducció sota els efectes de les drogues. D'altra banda, el grup d'alumnes i professors va poder continuar el viatge fins al seu destí final, València, amb un altre conductor.
FACO, a Consumidors en Acció, denuncia que la llei que prohibeix les trucades comercials no desitjades no ha tingut cap efecte un any després de la seva entrada en vigor. El 98% dels consumidors ha rebut una trucada comercial no desitjada l'últim mes i 7 de cada 10 diuen que n'han rebut més de 5. Ara posen en marxa una plataforma d'afectats per l'espam telefònic per ajudar els usuaris a denunciar aquestes irregularitats. És el resultat d'una enquesta feta entre 4.000 consumidors que també recull que la majoria demanen que no els tornin a trucar, però que la companyia s'hi torna a posar en contacte igualment. Per Rubén Sánchez, secretari general de FACUA, el govern espanyol ha de revisar l'aplicació de la llei i fer campanyes informatives perquè els consumidors sàpiguen com ho poden denunciar. Segons l'enquesta, només un de cada 10 usuaris sap que ho ha de fer davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Por mucho que esté absolutamente prohibido, se podrían investigar protocolos de bloqueo de centralitas dedicadas al spam y requerir colaboración a las propias compañías de telecomunicaciones. Se podrían incluso plantear protocolos por el que se habilite que las telecos puedan bloquear centralitas en las que tengan elementos por los que se ha detectado que se dedican al spam de forma masiva.
La majoria de les trucades no desitjades, 7 de cada 10, són d'empreses de telecomunicacions i energètiques. I el 90% del consum elèctric de la demarcació de Barcelona es podria cobrir amb instal·lacions fotovoltaiques situades en terrenys on l'impacte en el medi seria baix. És el càlcul que ha fet la Diputació, que ja es pot consultar amb un visor online, on es veu municipi a municipi els sòls amb més i menys potencial per posar-hi plaques solars. Barcelona, Montse Poblet.
La Diputació ha analitzat les 776.000 hectàrees de sòl que hi ha a la demarcació de Barcelona, ha exclòs les del valor natural o agrícola i ha conclòs que de les restants n'hi ha més de 18.000, el 2,4% del sòl, on es podrien posar plaques solars amb un impacte pel medi molt baix. Són bàsicament pedreres abandonades, sòls que ja es consideren urbanitzables o terrenys amb poca vegetació. Marc Serra, president de l'àrea de transició energètica de la Diputació, parla del seu potencial.
90% de l'electricitat que es consumeix avui a la demarcació podria generar-se a la província. Per tant, tot això el que ens ha de permetre és poder avançar en un nou model més ecològic, que sigui més barat, però que també pugui ser més segur, perquè assoliríem un nivell de sobirania energètica que faria que no depenguéssim d'estats afectats per la geopolítica i que, per tant, pot tenir un impacte en la pròpia seguretat energètica.
En el visor, que ja es pot consultar online, es veuen en colors que van del groc al vermell els sòls amb més i menys potencial per posar-hi plaques solars, tenint en compte l'impacte ambiental, però també la pendent, l'orientació o les possibilitats de connexió a la xarxa. El visor també calcula quanta energia es pot generar cadascuna. Sumant el potencial del sols i de les cobertes, la demarcació de Barcelona podria produir amb plaques solars el 140% de l'electricitat que consumeix actualment.
I Barcelona vol combatre la massificació turística que provoca molèsties al veïnat dels barris més freqüentats. A partir d'avui, els turistes que visiten el Parc Güell hauran d'haver comprat forçosament l'entrada per internet amb antelació. Barcelona, Jordi Corbalan.
Ja no hi ha opció d'arribar al Parc Güell i pagar a la taquilla els 10 euros que costa visitar el recinte monumental. De fet, ara ja s'estaven venent en línia el 96% de les entrades. El parc rep 15.000 visitants al dia en temporada alta. Es vol garantir un accés esglaonat dels turistes per franges horàries i, si no tenen entrada, evitar desplaçaments innecessaris que massifiquen el transport públic i els carrers del voltant del parc. Laia Claverol és la gerenta municipal de l'àrea de promoció econòmica.
El visitant ja està anant de forma desordenada. El que anem a fer és tot una sèrie de mecanismes per ordenar aquestes visites i a la vegada per generar una bona experiència al visitant. No és una opció. Per què? Perquè no tinc les entrades comprades amb anterioritat.
El Parc Güell rep 4 milions i mig de visites a l'any. L'afluència de turistes contrasta amb la dada de visitants locals. L'any passat només va rebre 164.000 barcelonins amb el programa Gaudí Més, que permet el lliure accés al parc prèvia reserva. Els residents a la zona també tenen un carnet de veïnatge. Per cert, que avui s'ha sabut que la firma de moda Louis Vuitton va pagar 3.552 euros a l'Ajuntament per reparar les escales que va destrossar mentre es preparava la polèmica desfilada al parc.
Gràcies a Jordi. I a Olot a la Garrotxa s'hi engega un projecte pioner, en concret és un projecte del Mercat d'Olot, per reduir al mínim el volum de menjar que es llença cada dia a les escombraries. Es tracta d'agafar els excedents, aquells productes que, tot i ser consumibles, ja no són aptes per la venda. Llavors es tracta de convertir-los en brous o salses que després es vendran al mateix mercat. Girona, Clara Jordan.
Estem parlant de pa, peix, fruita, verdura, làctics, llegums o fruita seca que ja no es poden vendre. Els paradistes ho guardaran, després es recollirà i es portarà a l'obrador per reconvertir-ho. Jordi Vilarrasa és el president de la plaça del Mercat d'Olot.
S'estan separant, comencem per la part de peix i la part de carn, aquests productes minva, no?, que d'aquí doncs, sortiran un producte doncs, de qualitat, un producte referent del mercat.
L'encarregat de transformar-ho en brous, caldos o salses serà el cuiner Pere Planagumà, un cop hagin analitzat exactament els productes que es llencen cada dia.
Ja estem observant, valorant tot el que la plaça genera, estem determinant quin producte pot tornar a ser introduït en l'entorn gastronòmic i quin no, i quan tinguem aquesta fase tancada ja procedirem doncs, a desenvolupar el producte, productes pel consumidor final.
La idea és que aquests productes es puguin començar a comercialitzar a partir de la tardor. La seva marca serà Mercat d'Olot i només es podran comprar les parades de la mateixa plaça.
I 3Cat ha superat el mes de juny els 21 milions de reproduccions a la plataforma i segueix al capdavant dels rànquings. Més de 4 milions de dispositius únics han visitat l'entorn web, 900.000 més que el mes de maig. TV3 lidera el mes de juny amb una quota de gairebé el 13% i a 1,4 punts de la següent cadena. Amb aquest ja són 35 els mesos consecutius en què és líder d'audiència. El més vist ha estat la docu-sèrie Thor. Ha tingut xifres de rècord tant a la televisió com a l'entorn digital. L'últim episodi i l'entrevista posterior d'Albert Toma a Carles Porta els van veure 713.000 espectadors. La plataforma 3CAT també és el programa més vist del mes, amb 375.000 dispositius únics connectats. Després de Thor, els programes més vistos han estat les competicions esportives, en un mes marcat per l'Eurocopa de futbol, i els informatius. Hem arribat en punt a 3:15. La previsió del temps a aquesta hora és del Francesc Mauri.
Des d'aquesta nit i fins aquest migdia a les 12, 64 litres per metre quadrat a l'Aldea, 37 al Canà, 36 a l'Illa de Buda, 35 a Mas de Barberans o a Ulldecona i també al Perelló, 27 a Sant Pau de Segúries, 26 al Salfax, Parc Natural dels Ports, 21, Tivissa, 21. Són alguns dels registres més importants d'aquesta últimes hores. La temperatura que es queda baixa, però els propers dies es recuperarà clarament perquè a partir d'aquesta nit i les properes jornades el temps s'estabilitza d'una manera gairebé total. De moment, al migdia, aquest migdia, ruixats i algunes tempestes a la costa Barcelona s'aniran traslladant aquesta tarda a les comarques del nord-est, les més fortes a la zona interior, Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, Pirineu Oriental, i en canvi es debiliten fins a desaparèixer la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, a ponent obertura de clarianes que ja arriben des de l'Aragó i que aquesta nit matinada i demà seran força més àmplies.
És 1 de juliol i ja s'han publicat algunes de les novetats musicals més esperades de l'any, com el més nou de Billie Eilish, Beyoncé, Oques Grasses i Guillem Gisbert, entre d'altres. Ara repassem amb el Marc Ruiz alguns dels discos més destacats de l'any. Fins ara.
Pel que fa a la música catalana, durant els primers 6 mesos del 2024 s'han publicat discos que han aixecat passions com Sexy Sensible de Muixca, un disc que va presentar en directe amb un gran èxit tant a l'Heliu Gabel com a la Sala Apolo o al Primavera Sound. El segon disc d'Irma Farelo és més íntim, més melòdic i més madur, però manté tota la força dels seus directes.
No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi, sóc com en Bambi, com en Bambi.
Fruit del deliri d'Oques Grasses és, sense cap mena de dubte, un dels discos més esperats de l'any. I un dels més sorprenents. La banda de Roda de Ter ha fet saltar pels aires qualsevol expectativa pel que fa a l'estil i ha sorprès tothom. Sobretot els fans, amb un disc on es pot trobar electrònica, pop i música urbana. Cada tema té la seva personalitat i fa la sensació que l'hagin compost a la manera de... I no només se'n surten, amb sentit de l'humor, això sempre, sinó que se superen un cop més.
Hotel de sol y playa, turista no se vaya, no... 90.000
piscines. Nostalgia Airlines, de Maria Jaume, és un dels millors discos de l'any. La mallorquina ha afegit complexitat al seu so i ha fet un disc vitalista, però amb nostàlgia i crítica social, fet amb ironia, contra el model de turisme massiu que ha transformat Mallorca. Conté cançons per ballar, però amb lletres que no són gens hedonistes, i s'hi pot trobar música urbana, bossa nova, afrobeat o lounge. Una paleta molt rica d'estils.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere.
Mama Duixa, potser es feia una mica de trampa, però l'artista barceloní ha publicat la segona part del seu primer treball en forma d'EP, Only Hits. Si el primer EP publicat l'any passat, segur que m'equivoco, mostrava la seva vulnerabilitat amb temes incopats com Rikiti i L'amor no està de moda, a Only Hits reivindica la seva capacitat de crear èxits instantanis com Que Chévere. Un altre dels discos més esperats de l'any ha estat el debut de Guillem Gisbert, Balla de la Masurca. Ara, sense Manel, Gisbert es deixa anar com a lletrista i crea un univers narratiu complex on les cançons abandonen les cotilles i les convencions del pop per donar tot el protagonisme a les històries. Més que un disc, gairebé podríem dir que Balla de la Masurca és un recull de relats curts.
M'encanta que et queixis del mal temps.
Però sonora aquí de Ferran Palau ha estat una altra de les sorpreses agradables de l'any. Un disc fabulós, ple de veritat, amb fragments de cançons on sembla que pensi en veu alta, farcit de matisos i que es fa curt. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Més enllà de les nostres fronteres, Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish, és un altre dels discos de l'any. És un recull de cançons d'alta intensitat emocional on pots trobar arranjaments per a un quartet de corda, música electrònica de ball, cançons que t'atrapen com Chihiro i mescles insòlides de dolçor i descàrrega hiperpop com The Murder Mapi. Jolene, 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 Jolene. Cowboy Carter és el triple salt mortal amb què Beyoncé homenatge al country. La música texana trenca les fronteres dels gèneres musicals per eliminar les barreres culturals i reivindicar la rellevància de la cultura negra en la història de la música tradicional nord-americana. Before it felt like a sin. El disc de debut de The Last Dinner Party, Prelude to Ecstasy, és una oda als excessos. Amb elements de musical del West End, glam rock, new wave i pop britànic, les lletres són feministes i narratives. Les londinenques també van triomfar durant el Primavera Sound fent del barroquisme la marca de la casa. S'ha fet esperar, però Beth Gibbons per fi ha debutat en solitari. Després de ser la veu de Portishead, publicar un disc amb The Rustin Man, treballar amb el compositor de música contemporània Gorecki i fer desenes de col·laboracions, ha editat Life Out Grown, un disc en el qual ha treballat durant 10 anys i en què parla de la pèrdua i de la inquietud que li provoca fer-se gran. No man can run from I si algú és capaç de fer el que vol amb la música és el saxofonista nord-americà Kamasi Washington, que aquest any ha publicat un àlbum totèmic, Fearless Movement. Washington construeix un monument musical que solidifica l'estat de la música popular d'avui. Des de la improvisació de Meldau fins al jazz etíop de Mulatto Estatqué, passant pel hip-hop, l'emotivitat, la reflexió al voltant de la paternitat o la reivindicació política. A Fearless Movement hi és tot.
I més cultura perquè el pianista Marco Mesquida obrirà aquest vespre la quarta edició del Festival Estiu a Castelló d'Empúries i ho farà amb un concert de format especial a la Basílica de Santa Maria. Fins al dia 7 programa una quinzena de concerts repartits en diversos escenaris amb noms com la Ludwig Band i The Gramophone All Stars. Castelló d'Empúries, Maria Rovira.
El concert inaugural de Marco Mezquida comptarà amb la col·laboració del cantautor Roger Mas i s'ha concebut amb un format inèdit, amb un piano al mig d'una platea circular a l'interior de la Basílica de Santa Maria. Ho explicava el director artístic del Festival Estiu, Martí Fontclara.
Dintre la Basílica, que encara no l'hem utilitzada pel festival, fem un concert amb Marco Mezquida, pianista solo, al mig de la nau central, diguéssim, amb 360 graus, i, a més, hi sumem la col·laboració de Roger Mas en un parell de temes, que és una fusió inèdita, i pensem que com a tret de sortida d'aquesta edició és un projecte molt interessant.
El Festival Estiu es desplega per diversos escenaris, com el pati del Palau dels Comtes, per on hi passaran Blaumut, Triquell o The Gramophone All Stars. L'Hivern Fortuny fusionarà jazz tradicional amb elements d'electrònica en un concert a l'hort del convent de Santa Clara. I al claustre d'aquest espai hi actuaran artistes com Gemma Homet, Joan Colomo i també Roger Mas. El festival també renova l'aposta pel talent local i emergent, tal com remarcava el director artístic del festival.
Aquest any tenim quatre artistes. Tenim la Penélope, on hi ha músics d'aquí Castelló. Tenim Abril Gabriel, que és un artista d'origen argentí afincada a Girona. I llavors tenim Minibús Intergalàctic i Tripulant.
El festival el tancarà diumenge un concert de la Ludwig Band al pati del Palau dels Comtes.
I el Centre Tecnològic del Vi, el Vitec de Falset, investiga com reduir l'anomenat gust de llum dels vins blancs. Un estudi ha analitzat els beneficis de la llum LED sobre aquest tipus de vins per evitar evolucions no desitjades a les produccions vinícoles. Tarragona, Manel Sastre.
El gust de llum és una transformació en les característiques gustatives que pateixen els vins blancs i rosats quan estan exposats a determinades longituds d'ona de llum. S'alteren característiques com el color i el sabor, es redueixen les aromes de fruita i augmenten alguns olors no desitjats. El treball que ha dirigit Miquel Puixeu, investigador del Vitec, ha permès desenvolupar estratègies per evitar aquests efectes mitjançant l'ús de la llum LED.
Hem estat provant prototips de llum que una vegada incideixen en el vi,
no generen degradació d'hidroflavina i, per tant, no generen la formació d'aquests aromes indesitjats. Llavors, quan el vi està exposat a altes concentracions de llum? Bàsicament durant l'embotellat o en els lineals de venta.
Un altre dels elements és actuar sobre els precursors que generen aquest problema, però durant la manipulació del most i sense que canviïn les característiques del producte final.
Si tenim canvis en llevats o canvis en les condicions de nutrició d'aquest llevat, podem tindre vins amb una menor concentració de riboflavina. Podem aplicar diferents estratègies de clarificació per eliminar aquesta riboflavina sense afectar la qualitat del vi. Aquest és un altre punt de vista, no? Un altre enfoc que m'ha estat donant en aquest projecte.
L'estudi recomana també a cellers, botigues i centres comercials implementar fonts lumíniques LED perquè no emeten les longituds d'ona crítiques que generen l'efecte. Un altre estudi del Vitec a Falset també ha avalat la tecnologia d'homogeneïtzació d'ultraalta pressió per elaborar vins d'alta qualitat lliures de sulfurós. Aquesta tecnologia també permet eliminar la càrrega microbiològica i els compostos oxidatius del most.
Doncs arribaran els esports fins al punt de les dues. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Avui s'han de saber dues seleccions més classificades pels quarts de final de l'Eurocopa de futbol. A partir de les 6 de la tarda jugarà el França-Bèlgica i a partir de les 9 el Portugal-Eslovènia. D'aquest partit i de la selecció eslovena en concret n'ha parlat el tècnic de Portugal, el català Robert Martínez.
El que Eslovènia està aconseguint en aquesta Eurocopa és destacat. Estan fent història i això sempre és bo per al futbol. Així que serà un partit important perquè no hi ha marxa enrere. Hem de guanyar tant sí com no.
És mata-mata i win it to win.
Mentrestant, ahir ja van quedar definides les dues primeres eliminatòries dels quarts de final. Una és la que disputaran divendres la selecció anfitriona Alemanya i la selecció espanyola, que ahir va eliminar de forma clara Geòrgia per 4-1. D'Alemanya, precisament, en parla el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Alemanya és una grandíssima selecció, con buenas individualidades, muy buenas, a nivel del mejor de jugadores del mundo, y como equipo funcionan también muy organizadamente, muy ordenadamente, disciplinados, que vamos a hablar de la maquinaria alemana, futbolística, ¿no?
I l'altra eliminatòria de quarts és la que enfrontarà Anglaterra i Suïssa dissabte. Els anglesos es van desfer ahir d'Eslovàquia per 2-1, però, això sí, després d'una pròrroga. I mentrestant, a la Copa Amèrica, l'Equador ha empatat a 0 contra Mèxic aquesta matinada i s'ha classificat pels quarts de final com a segona de grup. Els equatorians es trobaran ara en aquesta eliminatòria a quarts l'Argentina, i d'aquest enfrontament ja n'ha parlat el seleccionador de l'Equador, que és el català Félix Sánchez.
Hemos jugado dos veces, no hemos podido batirlo, como muchos de los equipos que han jugado están invictos, bueno, porque es en la dinámica que vienen, son los vigentes campeones, y bueno, pues tenemos una, yo lo veo como una oportunidad para intentar hacer un buen partido y ponerlos en serios problemas si podemos, sabemos que es difícil.
Venezuela, que ja estava classificada com a primera de grup, ha guanyat 3-0 Jamaica i ara s'haurà d'enfrontar al Canadà. I encara en futbol, l'Espanyol ha emès un comunicat on anuncia que han pres accions legals contra l'empresa Stagefront per impagament i incompliment de contracte, i a la vegada finalitza l'acord que tenia amb aquesta empresa nord-americana pel naming right de l'estadi. L'Espanyol va firmar el març de l'any passat un contracte de 5 anys amb Stagefront que ara decideix trencar per incompliment d'aquest.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Barça presenta ara, a hores d'ara, Joan Peñarroya com a nou tècnic blaugrana. D'altra banda, el bàsquet Girona ha fet oficial una nova incorporació. Es tracta de l'escorta nord-americà Nike Sivande, que ve de la Lliga Turca. En dona més detalls el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
Evidentemente, con capacidad para anotar tanto en pintura como de tres, pero también capacidad de ayudar al rebote, capacidad de aportarnos mucha defensa debido a su físico en esa línea exterior.
I per una altra banda, el Joventut ha fet oficial la rescisió de l'any de contracte que tenia l'alè pivot eslovac Vladimir Brodzianski, que per tant no continuarà la penya la pròxima temporada. En ciclisme, Tadej Pogacar ha sortit aquest matí com a líder a la tercera etapa del Tour, que encara continua per territori italià. L'eslové és el nou líder de la prova, tot i com al mateix temps que Evenepoel, Vingegaard i Carapaz. L'eslové destaca el gran ambient de ciclisme que es va viure ahir a l'etapa en final a Bologna i que va guanyar el francès Kevin Bokelen.
Ha estat una bogeria, increïble, de veritat. A tot el circuit de Bologna, quin ambient. La pujada final ha estat increïble. Ara veurem què passa amb el mallot groc. L'objectiu és mantenir-lo. Anirem dia a dia. Aquest és el pla.
Ara mateix s'està disputant aquesta tercera etapa entre Piacenza i Turí, amb quatre ports de quarta categoria. És l'última etapa que es disputarà per Itàlia i la més llarga d'aquesta edició del Tour, amb 230 quilòmetres de recorregut. Mentrestant, avui també ha començat a Londres una nova edició del torneig de tennis de Wimbledon. L'empordanesa Paula Badosa s'enfrontarà aquesta tarda en primera ronda a la txeca Caterina Mukova, número 35 del món a la categoria masculina. Avui debuten, entre d'altres, el cap de sèrie número 1, l'italià Yannick Sinner, que s'enfrontarà a l'alemany Hafman. També s'estrena Carlos Alcaraz, que es trobarà amb l'estonià Lahal, o el rus Daniil Medvedev, que jugarà davant del nord-americà Kovacevic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Sergi Aragonès. Aragonès, de 27 anys, arriba al club blaugrana procedent del Reus i firma per dues temporades. I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat també el fitxatge del pivot brasiler Leandrinho, que firma també per dos anys i arriba procedent de l'Antequera.